Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 22 minuts des de Tarragona. Continuem arrere en Cope. És dimarts ja, 6 de novembre, el dia en què hem hagut de veure com s'aturava el ple de l'Ajuntament de Reus per una picabaralla entre la CUP i Ciutadans. Això obligava a suspendre el ple durant més de 20 minuts. No entraré en el fons del tema que va provocar la discussió. En això podem estar d'acord o no, però el que sí queda clar és que les formes no han estat les correctes. Les discussions amb to de carrer no tenen cabuda als plens municipals. Als regidors i regidores els demanem uns mínims de formes i de responsabilitat, perquè el debat polític, que és absolutament necessari, faltaria més, no podem deixar que quedi tapat o enterbolit per les males maneres, que a sobre obliguen a aturar un ple en el que, en teoria, els regidors i regidores han de prendre decisions necessàries pel dia a dia de tota la ciutadania, a discutir en segons quins termes, al carrer o al bar. Avui al programa repassarem l'actualitat, els posarem, de fet, aquest fragment de la discussió al plenari reusenc, però sobretot ens centrarem en les decisions que es van prendre en aquest ple. Tornarem a tenir avui a l'estudi els companys de Curto López Abogados. A partir de la una agafarem la Nacional 240, sabent que toca parlar de gastronomia, i també rebre la Leida Martí, que ens ha d'obrir portes del vestidor. I a partir de dos quarts de dues tornem a tenir cita amb el nostre sibarita particular, l'Albert Rosa. Recordin que esperem les seves propostes, les seves opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona, també al WhatsApp del programa 672 65 35 34. Serem en directe fins al punt de les dues al 93.5 al Camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre, siguin on siguin, poden seguir el programa en directe a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
La primera parada la fem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anem fins allà. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Tenim un cel amb alguns intervals de núvols aquí a les comarques de Tarragona i no descartem alguns plugims, i avui molt dispersos, molt desfets. Les temperatures encara baixaran més. La màxima del dia marcarà 18 graus com a molt a Tarragona, en tindrem 19 a Tortosa, 16 graus a Reus i al Vendrell i 14 a Gandesa. Pel que fa al vent, continuarà bufant de l'oest amb ratxes fortes. Demà tornem a tenir alguns intervals de núvols, però no esperem que plogui ja, i les temperatures es mantindran similars a les d'avui, amb mínimes de 9 a Tarragona, de 7 graus a Reus, 8 a Tortosa, 10 al Vendrell i 5 graus a Gandesa. Pel que fa al vent, continuarà bufant d'oest o bé de garbí, serà més intens al litoral i més suau a l'interior.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Entrem en matèria. La plataforma Trens Dignes reclama als líders polítics ebrencs i a la Generalitat que signin un compromís amb Fomento per garantir serveis ferroviaris els que necessita el territori. Alerten que abans de l'arrencada del corredor mediterrani, tot i que de futur incert a aquesta hora, cal fixar les condicions ja des de les Terres de l'Ebre. De moment, la plataforma alerta que no saben les propostes ni de la Generalitat ni de Renfe o Adif. Volen saber què passarà amb l'actual línia de la costa, les parades, si hi haurà convois directes entre València i Saragossa, o quin paper jugarà en tot plegat l'estació de l'Aldea. També volen que es posi fil a l'agulla els problemes que pateix el sistema de transport públic per carretera, denuncien, per exemple, que la implementació de la targeta T10-120 no arriba a tot el territori ni a tots els operadors. Això fa que molts ciutadans hagin de pagar més per un trajecte que hauria de costar un euro. Un dels portaveus de la plataforma és en Josep Caçador.
Tenim que saber quines freqüències ens interessen, quins horaris, quines parades, quins itineraris. Perquè que passi un tren per aquí no vol dir que vagi per a Tarragona. A veure, quin n'hi ha per a Tarragona i quin n'hi ha per a fort. Hi ha gent que s'espavila i fica les seues condicions damunt de la taula. Com a mínim, se fiquen abans de tindre les decisions preses. Si tu les has de fer després, i tots sabem com funciona, se multiplica per mil la dificultat de modificar coses. Si Reus i Tarragona han ficat les seues condicions damunt de la taula, mos condicionen altres ja. I si no entrem, nosaltres tindrem el que a ells els hi sobri o els hi vagi bé.
sobre la proposta de la Generalitat d'elaborar una consulta a la ciutadania com a pas previ per a un nou intent de redacció d'un pla director de mobilitat al territori. Des de Trens Dignes parlen d'estafa, de bucle reiterat i demanen que es deixin d'enquestes i vagin per feina. Ho deia el portaveu de la plataforma Trens Dignes, Wilfredo Miró.
Que es deixin de pla de mobilitat, que es deixin d'enquestes i que vagin per feina. Ne tenen d'estudis la tira. Hi ha plans fets per un tubo. No ens feien perdre més temps a ningú, que es dediquen a plantejar seriosament quin model se vol ara, ràpid. Perquè això està al caure. No podem esperar 2 anys. És una presa de pèl.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
En plan econòmic, la demarcació de Tarragona ha experimentat un alentiment del mercat de treball durant el tercer trimestre de l'any. És la principal conclusió del darrer balanç de la Confederació Empresarial de la província. Des de CEPTA destaquen que, tot i que la població activa i ocupada creix de manera limitada, també ho fa l'atur. De fet, es trenca la tendència de reducció progressiva d'atur que remuntava a l'any 2014. Això confirma una vegada més que el mercat de treball de Tarragona es comporta pitjor que la resta del territori català. I avui sabem també que el Port de Tarragona ha tret a licitació les obres de rehabilitació de l'antic edifici d'oficines de l'autoritat portuària. Estava buit des de l'any 2010. Es preveu que les obres durin 18 mesos amb un pressupost de 5 milions i mig. La intervenció comprèn rehabilitar-lo integralment i aquest edifici es destinarà a ús administratiu i també a part de serveis portuaris. La planta baixa permetrà obrir l'edifici a la ciutadania amb serveis com una sala d'actes, un centre d'interpretació del port que vol donar a conèixer a la societat la història i evolució d'aquesta infraestructura. El projecte també preveu l'ampliació de les places d'aparcament de la zona dels tendals amb 90 noves places d'ús públic. La xifra del matí són els 3.800 voluntaris que fan falta a Tarragona per al gran recapte d'aliments dels propers 30 de novembre i 1 de desembre. Segons el Banc d'Aliments, per ara a la demarcació s'han inscrit 605 persones. Fa falta 4.500 voluntaris per fer-lo possible. Es poden inscriure a través del web www.granrecapte.com. A Reus, l'Ajuntament estudiarà que no pugui haver-hi locals de joc i apostes prop dels centres escolars. Ho llegim avui al Reus Digital. És una proposta de Ciutadans i ha rebut el suport de tot el plenari. Amb això es vol prevenir que els més joves tinguin un accés fàcil a aquests centres d'apostes. Ara s'ha de posar sobre la taula campanyes de sensibilització i també s'estudiarà una modificació del pla urbanístic per evitar que s'obrin aquest tipus de locals a prop de les escoles. Per altra banda, el ple ha aprovat aquest dilluns el finançament del futur centre social El Roser. Es farà una modificació de crèdit i això permetrà destinar-hi més de 420.000 euros. I atenció a l'escena que es vivia aquest dilluns al ple de l'Ajuntament de Reus. La picabaralla entre CUP i Ciutadans va obligar a suspendre el ple durant més de 20 minuts i va acabar amb els anticapitalistes abandonant el ple en senyal de protesta pel que consideren passivitat de l'alcalde després de la detenció de la regidora del seu grup, Mariona Quadrada. Tot plegat va començar amb la primera intervenció dels cupaires. Ja van començar dient que aquell no era un ple normal després que els Mossos haguessin detingut al matí la seva companya per portar-la a declarar. Marta Llorenç va titllar de provocadors i feixistes als regidors de Ciutadans per haver denunciat Quadrada i la polèmica estava servida. Aquest era el moment de la picabaralla entre Marta Llorenç de la CUP i la regidora de Ciutadans, Pepa Llorenç. Escoltin.
Totes i tots sabem que avui no és un ple normal, perquè avui la CUP, senyors i senyora de Ciutadans, avui la CUP portem 4 detencions. I una d'elles per una denúncia de vostès. I per tant, avui aquest ple no és ni serà normal. D'acord? Primer. Què estan buscant interposant denúncies? No, senyor Carles Pellicer.
No, però senyor Llorenç, sisplau.
No, deixi'm parlar. Què estan buscant vostès interposant denúncies? Què busquen que en una sola setmana estiguin aquí acampant per Reus i se'n vagin al Sasso només amb una diferència de setmana quan només tenen 47 vots allà?
Senyora Llorenç, li demanaria que se'n digui
el punt. Vostès es pensen que vostès no estan amb la confrontació social?
Senyora Llorenç, li demano...
Avui no, deixi'm parlar, senyor alcalde. Deixi'm parlar, senyor alcalde, perquè el feixisme és intolerable.
Aquí, si parlem, parlem tots.
Es suspèn el ple.
Doncs 20 minuts de ple suspès. L'origen d'aquesta baralla els l'hem explicat aquí. Aquest dilluns els Mossos detenien Mariona Quadrada a casa seva per haver plantat la jutgessa dues vegades quan l'havia citat a declarar per una denúncia de Ciutadans per un presumpte delicte d'incitació a l'odi. Automàticament, a la tercera es dicta ordre de detenció per qualsevol persona que no es presenti dues vegades a declarar. Després d'unes hores detinguda i de declarar davant la jutgessa, la regidora de la CUP va quedar en llibertat provisional. Quadrada diu que els fets que se li imputen són falsos i ha manifestat la seva voluntat de no declarar res més al jutjat. A Tarragona, Esquerra Republicana alerta de la presència d'amiant en alguns abocadors il·legals a l'entorn de Sant Pere i Sant Pau. Els republicans han rebut queixes de diversos veïns de la zona que fa mesos que denuncien aquests abocadors il·legals sense que l'Ajuntament actuï. Esquerra reclama actuacions més ràpides quan se'n detecta un i que a la zona s'hi instal·lin abocadors de recollida selectiva. I encara a Tarragona, avui sabem que el líder de Ciutadans a la ciutat, Rubén Viñuales, tornarà a presentar-se com a candidat a l'alcaldia de la ciutat, després de setmanes de rumors que apuntaven a que no repetiria per discrepàncies internes al partit. Viñuales ha anunciat que tornarà a encapçalar la llista de les municipals per la formació taronja. I en successos detinguts, quatre membres d'un grup d'origen bosnià que es feien passar per policies per dur a terme robatoris violents a l'autopista AP7. Assaltaven de nit les víctimes mentre dormien en furgonetes o autocaravanes a les àrees de servei. S'identificaven com a policies per guanyar-se la confiança de les víctimes, però si aquestes no acataven les ordres que els donaven i oposaven resistència, utilitzaven la força i les agredien violentament. Acostumaven a assaltar persones estrangeres que podien portar grans quantitats de diners perquè es trobaven aquí de vacances. Anaven de l'Alt Empordà fins a la Comunitat Valenciana i podien fer fins a 700 quilòmetres en una sola nit per cometre els robatoris. Els detinguts tenen entre 28 i 49 anys. El jutge ha decretat dues ordres d'allunyament de l'AP7 per als principals implicats en el cas. I és a presó un home per robar en dues cases a la zona de Llevant i a Cala Romana, a Tarragona. Un dels robatoris els va cometre mentre els propietaris eren a l'interior dormint. La casa tenia instal·lades càmeres de seguretat i van enregistrar com el lladre accedia a l'habitatge. Portava una màscara de protecció nasal i una motxilla penjada a l'esquena. Va saltar la tanca de 2 metres d'alçada i en el segon dels robatoris va haver de trencar el vidre d'una terrassa i va forçar un pany per accedir a la casa quan estava buida. El lladre té 47 anys, és de Tarragona i compta amb un ampli historial delictiu. Les 12:34, els expliquen també avui que han condemnat una falsa veterinària de Tarragona a un any i 10 mesos de presó per falsedat de document públic. Va falsificar receptes. També va utilitzar fotocòpies en lloc de la cartilla de sanitat animal, sense segell i amb un número de col·legiat fals. Actuava sobretot al Baix Penedès i hauria inoculat un component, un placebo, en lloc d'administrar les vacunes corresponents als animals. El Seprona la va denunciar després que diversos veterinaris es queixessin que publicitava servei de perruqueria canina quan en realitat exercia atenció sanitària als animals sense ser titulada. I també els expliquem avui que Tarragona ha donat la benvinguda aquest dilluns a la Lliga Genuine, de la que serà seu permanent. Els jugadors del primer equip Nàstic Genuine, nois i noies amb discapacitats intel·lectuals, acompanyats de 350 voluntaris, seran els anfitrions dels 30 equips de la Lliga Espanyola Genuine que tindrà lloc a Tarragona. S'inaugurarà divendres 16 de novembre al nou estadi a partir de 8:45, l'entrada és lliure i dissabte 17 i diumenge 18 es jugaran els partits al Complex Esportiu Futbol Salou. Acabem amb les portades dels diaris. Al de Tarragona llegim avui: un juez falla a favor d'un tarraconense que reclamó el impuesto de la hipoteca. Al Reus Digital, destacat aquesta hora, l'Ajuntament estudiarà que no pugui haver-hi locals de joc i apostes a prop dels centres escolars. I al Tarragona Digital destaquen que arrenca la temporada de calçot a Valls esperant superar els 14 milions de cebes. Al Tarragona 21, en plana esportiva, diuen: Tarragona dona una emotiva benvinguda a la Lliga Genuine, de la que serà seu permanent. I finalment avui en portada al diari Més, el Port de Tarragona licita la reforma de l'antiga seu per 5 milions i mig d'euros. Dotze i 36, un minut i mig per la publicitat i continuem.
Grandes luchadores.
Ganarás, pase lo que pase.
Que dieron el salto de las cuerdas del ring a la gran pantalla. Tactical Force y Recoil. Dos de Steve Austin. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Cris, soy Ana, tu vecina. ¿Estás en casa?
No, ¿por?
Es que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización y era para avisarte.
Ah, vale, gracias. Pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado. Me voy a meter en la aplicación para ver cómo está mi casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Te has preguntado de qué hablan los niños con sus juguetes? Hablan de diversidad.
Yo creo que nos vendría muy bien conocer nuevos amigos.
Y de explorar nuevos mundos.
¡El espacio es inmenso! ¡Necesitamos más naves!
¡Sí!
Hablan del nuevo catálogo de juguetes y hasta el 18 de noviembre tienes un 25% de regalo en una gran selección de juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Curto López, abogados, tu faréis aquest espai.
Vinga, doncs un dimarts més els tinc aquí, Curto López Abogados, per resoldre els dubtes que ens van fent arribar tant vostès aquí al programa com a ells al despatx. M'acompanyen el Miquel Curto, Luis Miguel López i el doctor Arturo Ortega. Què tal? Com esteu?
Buenos días.
M'alegro de veure-us aquí tots tres. Hauria d'obrir els micros abans, durant la publicitat. Les converses, les tertúlies, a vegades són més entretingudes. Estàvem aquí comentant l'actualitat, però bé, no venim aquí a fer tertúlia política, sinó a parlar d'un tema que, a més, em comentaves, Luis, que heu rebut moltes trucades en els darrers mesos referent a aquestes qüestions, a malalties poc freqüents, però que per desgràcia cada vegada ho són més i tenen a veure amb incapacitacions laborals, no?
Sí, sí, sí. Realmente, Mónica, hay enfermedades que son llamadas raras, poco frecuentes, pero no son raras y para quien lo padece muchísimo menos. Seguro que el doctor Arturo nos puede explicar la retahíla de enfermedades que hay, que ve él y que le llama, bueno, la gente, la enfermedad rara, ¿no?
Sí, ara és un dels temes que comentàvem ara, no? A micro tancat. Com li diem, no? Malaltia poc freqüent, malaltia, bé, rara...
O malalties difícilment objectivable.
A veure, són coses diferents. Sí que tècnicament té un nom, però a última hora no m'importa. Si jo tinc una dermatomiositis, o tinc una esclerodèrmia, o tinc alguna altra cosa, i que només li passi a una de cada 5.000 persones, a mi m'és igual, perquè clar, a mi me passa, no? Clar. I aquesta és la part que m'interessa, no?
Sí, però
simplement és la qüestió de que tu tens una malaltia que t'han dit i que te trobes malament i que estàs cada vegada pitjor i que no saps si això pot acabar en una incapacitat o ja ho estàs o com te trobes.
I de vegades són malalties, i n'hem parlat altres vegades aquí a l'espai, com a exemple parlem de fibromiàlgia, per exemple, no? Malalties que a vegades físicament no tenen signes evidents externs, no? I això a vegades...
Són muchos signos.
Són enfermedades que tenen molta clínica i clíniques florides i diverses, però el problema està al diagnosticar-ho, no? És a dir, tu, per exemple, te fan mal l'esquena, te fan una radiografia o una ressonància i si troben una hèrnia discal, doncs t'han objectivat i t'han diagnosticat aquesta hèrnia discal. O tens un problema de cor, te fan les proves i veuen si el cor té una isquèmia, no? I així tot, no? Aquestes malalties són malalties que diuen enfermedades sin nombre o enfermedades políticament incorrectes, no?
Ah, sí?
Sí, sí, clar. I per què? Perquè són i que de cara a defensar davant de la seguretat social i davant d'un judici, de cara a poder reclamar una incapacitat permanent, com són enfermedades que el seu diagnòstic és molt empíric, i que no és a base d'una prova objectiva.
Sí, no hi ha una prova concreta que diguis, no?
És un cúmulo de proves.
Clar, i de vegades això són processos llargs fins a arribar a un diagnòstic, no? Suposo.
A veure, el que passa és que si això fos una tertúlia de medicina podríem discutir en que les proves objectives són objectives. La prova objectiva que tu veus jo no la veig. Recordo en un judici de la setmana passada a una pacient, pel motiu que fos, li van fer dues ressonàncies magnètiques del canell amb 10 dies de diferència. En una, l'especialista hi va veure una certa lesió i l'altre especialista no hi va veure res. Per tant, és una prova objectiva una ressonància? Pues, potser no, és opinable per part de l'especialista. Llavors, amb això que dius, no hi ha lesions objectivables amb les proves. Pues potser una part del problema és de la tecnologia mèdica o de l'opinió de l'especialista que ho veu, però jo és que quan me parlen de fibromialgia sempre salto, perquè és una qüestió que fa patir molt a les persones malaltes, però quan anem al jutjat, com que la discussió és de diners, el diagnòstic i l'acceptació és molt restrictiva. Si no parléssim de diners i estéssim a la consulta, ningú posaria en dubte el diagnòstic de fibromialgia. Val? Però allí, pues, com ho puc fer? També entenc, no? Com puc saber que aquesta persona no simula tenir una fibromialgia? Accepto que bueno, hay no pruebas, sempre és fàcil. Pruebas. Accepto que no sempre és fàcil, però, a veure, jo entenc que són extremadament restrictius perquè a medicina durant molts anys hem fet diagnòstics i hem fet seguiments de pacients i no teníem una prova. Abans d'inventar les radiografies, què passa, que no hi havia fractures? També hi era. Vull dir que no. És una manera de parlar.
Amb això que deia ara l'Arturo, Miquel i Lluís, no sé si us heu trobat, perquè clar, ell està a la consulta, no? Vosaltres al jutjat també de tant en tant, Arturo? Però
sempre que vaig jo hi va ell,
També heu notat, vosaltres, això també suposo que és un procés, no? Vull dir, és a dir, suposo que també, a mesura que anem coneixent doncs, nous diagnòstics, noves, no? Anem evolucionant, també a nivell judicial es comprenen millor aquest tipus de processos, suposo.
Gràcies a Déu, jo, per exemple, porto 20 anys exercint de temes de fibromialgia i fatiga crònica, en vam començar a parlar doncs, farà uns 12 o 15 anys,
això...
més o menys, més o menys, sobre a principis del 2000, 2002, 2003. Fins llavors, clar, els primers judicis que anaves sobre fibromialgia i fatiga crònica anaves molt a cegues, no hi havia una jurisprudència, no? Gràcies a Déu, ara... 15 anys després ja hi ha una sèrie de criteris jurisprudencials on te diu si la fibromialgia, la fatiga crònica, té anys d'evolució, si és segons el grau que sigui més sever o més moderat, doncs, pot donar lloc a una incapacitat permanent. Hi ha una sèrie d'informes metges i de proves mèdiques que també poden ajudar per poder acreditar major o menor gravetat. Vull dir, avui en dia ja tenim uns criteris, no? Criteris que no teníem doncs, quan vam començar.
Clar, per sort, no? Vull dir que això juga a favor de les persones que es troben en aquesta situació, diguem, no?
I aquest punt que expliques de la jurisprudència, del costum i de les sentències prèvies en aquest sentit. Quan truca algú de fora de Catalunya explica, és que aquí a Catalunya ho tenim molt bé perquè hi ha moltes sentències favorables, però aquí a Aragó, aquí a Extremadura
Correcte.
No se'n dona ni una. Ahir o abans d'ahir era una malalta de Mèrida, m'explicava que ara hi ha dues sentències que han donat, que han aprovat una incapacitat absoluta per gent amb fibromialgia i fatiga crònica, perquè fins ara no hi havia cap, i ho deia la dona tota il·lusionada, pensant, potser quan jo arribi al jutjat tinc més probabilitats d'aconseguir-la.
Ai, això, mira, perdoneu el meu desconeixement, però això no és general, diguéssim, no? La jurisprudència que hi hagi en aquest sentit a Catalunya no és aplicable a altres punts d'Espanya?
Sí, és aplicable. Sí? A veure, això és la jurisprudència dels Tribunals Superiors de Justícia Regional. Autonòmics. Òbviament, la jurisprudència d'un Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es pot aplicar a una altra comunitat autònoma, no? La jurisprudència és en general. Però després estan les maneres de fer i de ser dels jutges de cada comunitat autònoma, no? I potser sí podem dir que Catalunya ha sigut bastant pionera en el sentit de reconeixement judicial d'incapacitats permanents per aquestes patologies. Jo també voldria dir que, clar, ara ho tenim més fàcil per poder guanyar incapacitats permanents per fibromialgia o fatiga crònica, perquè ara ja tenim els diagnòstics. Perquè fa 15 anys aquestes persones que tenien aquesta malaltia no se'ls diagnosticava i se'ls acabava dient que eren persones neuròtiques.
No tenien un nom, no? Una etiqueta
per
posar...
No, se'ls deia que eren persones que els hi feia mal tot, però els hi feien proves i no els sortia res. I se'ls diria que eren persones neuròtiques...
I els enviaven al psiquiatre, certament.
Sí, correcte. I se'ls enviava i passant com a pacients psiquiàtrics. Inclús, des del punt de vista jurídic, perquè, clar, al final el que vas és aconseguir el resultat, no? Al principi, amb pacients de fibromialgia, els advocats i els metges anaven més pel tema psiquiàtric per intentar guanyar la incapacitat permanent que per la patologia en si. Avui en dia podem dir que ja anem directament i donem més importància a la patologia reumatològica que no a la patologia psiquiàtrica, no? Que són dues coses diferents.
Molt bé. Lluís, no sé si... Bueno, Lluís i Miquel, ho faig extensiu a tots. No sé si hi ha alguns temes amb els que topeu, en casos com aquest. Evidentment, estem parlant avui a nivell general. Com diem sempre, ho torno a recordar, cada cas és un món. Si es troben en una situació així, doncs han d'anar a consultar un professional per saber, no? Cada cas té les seves particularitats. Però hi ha allò... alguns temes que siguin imprescindibles en casos com aquests, per exemple, no? de lluitar per una incapacitat, sí, en el cas d'una malaltia d'aquest tipus?
Correcte. En temes de fibromialgia i fatiga crònica, normalment quan et venen a la consulta és un problema de falta de documentació o documentació, sí, no suficient important per a poder lucrar una incapacitat permanent, no? Perquè normalment els reumatòlegs de zona dels serveis públics de salut te fan primer passes pel metge capçalera, te passen per tots els especialistes i al final, quan no hi ha un diagnòstic clar, te passen al reumatòleg i el reumatòleg te fa el diagnòstic, no? Et diu, pues, vale, tens fibromialgia, que la fatiga crònica normalment no la diagnostiquen.
Ah, no?
No. Quin problema hi ha? Que a partir d'allí li donen l'alta i el tornen a enviar al metge capçalera, perquè com no hi ha tampoc un tractament que curi la patologia, doncs és un tractament de base i simptomàtic. El problema és que amb aquesta documentació anem als jutjats i els jutjats no et donen una incapacitat, perquè és el que diem. Hi ha uns criteris jurisprudencials que diuen, d'acord, la fibromialgia de fatiga crònica és incapacitant, però és incapacitant quan té un cert grau. Si és un grau 1 no és incapacitant, i si és a partir d'un grau 2, 3, 4 ja és incapacitant i pot donar a una incapacitat permanent absoluta, totals, segons. No? Llavors, clar, a aquesta graduació de la severitat, els informe un metge capçalera o un reumatòleg de zona, això no te ho fa. Per tant, normalment et venen amb aquest tipus de documentació que no és suficient i nosaltres ens hem d'encarregar a través de l'Arturo i també a través nostre d'enviar centres especialitzats i de fer proves especialitzades, que ara l'Arturo ens pot explicar, per a graduar i diagnosticar la gravetat de la patologia, que al final és el que ens donarà la possibilitat de poder aconseguir o no una incapacitat permanent.
Uh-huh. Quin tipus de proves, a banda de les que ens hagin pogut fer, no? al circuit habitual?
Abans d'entrar a lo de les proves, sí que m'agradaria parlar una mica més dels informes mèdics. És veritat, és que, bueno, tal com està dissenyat el sistema, que tampoc és una tertúlia política...
Ja t'agradaria.
Ja m'agradaria. El metge de capçalera t'envia al reumatòleg, el reumatòleg te fa 1.000 proves, quan surten totes negatives, diu, bueno, és una fibromialgia, sense dubte, i llavors, com que no puc fer res específic, per lo que dèiem, malauradament el tractament no és curatiu i no es pot fer, te l'envia altra vegada al metge de família, de vegades amb un tractament mèdic suggerit, prengui aquests medicaments i tal, i ja està. Clar, en el paper posa alta de reumatologia i sembla que s'hagi curat, no s'ha curat, o sembla que sigui poc rellevant. Llavors, aquest és una part del problema. Llavors, què necessitaríem? Falta documentació. Doncs necessitaríem potser tornar al reumatòleg i que el reumatòleg li apunti les conseqüències que li dona. Escolta, té una fibromialgia que li produeix dificultats de concentració, té una fibromialgia que li produeix crisis d'irritació de la bufeta, té una fibromialgia que li produeix rigidesa matinal que necessita una hora al matí fins que es troba mitjanament bé per poder fer les coses. Té... Si vas apuntant totes aquestes conseqüències que al malalt li passa, llavors és més fàcil que nosaltres puguem graduar i que el jutge pugui entendre. No és una fibromialgia lleu perquè, miri, senyoria, quants problemes li està causant.
Clar,
lo millor fora que el mateix reumatòleg apuntés si és una fibromialgia lleu, moderada o greu. Però si no vol posar l'adjectiu, almenys que posi les conseqüències que té, que ens ajudarà a graduar-ho nosaltres.
Passa que la majoria de vegades els informes són molt parts.
Tenim mala fama els metges en això d'escriure informes.
Els metges assistencials, jo també ho entenc, no? Perquè al final la seva feina no és tant d'escriure, sinó de tractar, no?
Però... Amb la medicina legal a la mà, escriure informes és tan obligatori com visitar el pacient.
D'acord, però no els agrada, pel que sigui.
Sí, no hi ha costum, és veritat.
Llavors, clar, la nostra feina i el que... I pel que els clients que tenen aquesta patologia que volen incapacitat permanent han de tindre un assessorament legal i mèdic importantíssim és per aconseguir aquests informes i aquesta graduació. I això nosaltres ho fem perquè tenim centres, coneixem centres on derivem els nostres clients, on els hi diran exactament quins símptomes tens, els analitzaran la severitat de la patologia i els hi graduaran. I al final és importantíssim per poder saber quin grau d'incapacitat se pot reclamar. O, per exemple, per desgràcia, la malaltia de la fatiga crònica, Arturo, també no solament té repercussions físiques, no? Té repercussions també neuropsicològiques. No?
Sí, clar. Sí. Bé, espera, un últim comentari sobre això, que tampoc no vull que quedi allò, els metges no fan bé la feina, tampoc és aquesta la qüestió.
No, que després...
Masses vegades el problema és... No, home, clar, després me donaran un calbot a mi, no cal. Ja n'he tingut prou amb lo que no vaig venir la setmana passada. Bueno, això és perquè de vegades ho sento, el sistema està en quadro, i són quatre, i dic, home, si tinc 25 pacients per visitar aquest matí no puc entretenir-me, i quanta menys
m'entretingui,
sí. Ja no vull parlar de que tenim tres neuròlegs per tota la zona d'influència de l'Hospital de Sant Joan, que és que no donen abast, val? Però aquesta és la qüestió. Bé, tornant al que tu em demanaves, a veure... La fibromiàlgia causa, entre altres coses, he apuntat alguna cosa, doncs causa trastorns neuropsicològics, trastorns del rendiment cognitiu. La persona té dèficits de concentració, de memòria, d'atenció. El que passa és que no és d'aquelles qüestions que un expliqui espontàniament, perquè tampoc tens per què lligar-ho espontàniament. Però quan li preguntes a la persona sí que t'ho explica. Home, sí, me costa més això, me costa l'altre, jo abans me recordava totes aquestes coses, ara no me'n recordo. Bueno, doncs tot això... es pot enviar a un especialista que faci una avaluació concreta, que faci una avaluació que després tu li puguis portar a sa senyoria. No és que jo clínicament digui que està afectada, és que aquest especialista li ha fet les proves adients i els resultats són aquests. I te recolzen el que dèiem, fibromialgia lleu, moderada, greu, amb una cosa que pot ser tan rellevant, doncs jo què sé, imagina't que jo tinc un trastorn neuropsicològic greu, de metge tindré molts problemes per fer-ho. I a lo millor la persona que està servint darrere la taula d'un bar pues no té cap problema, o té molt
clar,
menys.
És que és el que dèiem, no? Cada cas, evidentment, clar, és particular i depèn de la feina que tinguis, del grau d'afectació, de moltíssimes coses.
Clar, de la complicació que et doni, nosaltres, de l'exigència. Sí,
correcte. Sí. Nosaltres analitzem cada cas és un món, i la nostra feina és preparar documentalment l'expedient mèdic per a que, òbviament, l'èxit aconseguir assolir l'èxit de l'assumpte, perquè desgraciadament tu pots estar molt malalt i estar molt afectat, però si no tens documentació mèdica que així ho acrediti i així ho digui, no farà res.
Avui m'he passat de temps, però és que és un tema interessantíssim. Acabo ja preguntant-vos, perquè també això hi hem de sumar, que hi ha molta gent que diu ara posar-me jo en un procés, advocats, judicis, etc. Això se'ns fa costa amunt de vegades, no? Penses, ostres, no tinc cap altra via, de vegades no et queda cap més via. Són processos llargs i costosos en general, per la vostra experiència.
Desgraciadament, no puc dir que el procediment sigui curt, no? Puc dir que més o menys des que deneguen la incapacitat fins que pots tindre sentència, pot passar, segons el jutjat que toqui, aquí a la província de Tarragona, entre 8 mesos i un any.
No pensava que em diries més,
no.
La veritat.
Gràcies a Déu, sí. Aquí a la província de Tarragona tenim jutjats de lo social a Reus, a Tarragona hi ha diversos i a Tortosa. I això ha fet que, si abans tardàvem una mitja de 2 anys, ara doncs podem tardar una mitja d'un any.
Mm-hmm. Molt bé, doncs escoltin, si tenen dubtes, si es troben en aquesta situació, doncs com diem sempre, la primera consulta a Curto López Abogados és gratuïta, ells faran una radiografia de la seva situació i els aconsellaran de la millor manera possible. I tu has dit ara, has nomenat els jutjats, recordem també que sou a Tarragona, al carrer Ritort i Faus, cantonada Marquès de Montoliu, però que treballeu a tota la província, teniu despatx també a Tortosa, Terres de l'Ebre, per tant, no importa si no són a Tarragona ciutat.
I si hem d'anar a Mèrida com l'Arturo, doncs
sí,
pues,
sí,
anem amb Arturo a Mèrida.
Sí.
Cap problema, anem, ja vindré jo també.
Anava fins a Madrid i després en un borreguero.
Doncs, Curto López Abogados, el seu telèfon, el recordo, 977-22-35-22, els Curto López els tindré aquí, Curto López i el doctor Tega, els tindré aquí dimarts vinent. Miquel, Lluís, moltíssim més gràcies, que us vagi bé.
A tu,
molt
Mònica.
Bon dia.
Hasta luego.
Adéu,
bon dia.
Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai.
Detectat algú que encara paga molt per la seva assegurança? Si haguessis buscat bé, sabries que només EasyCars Assegurances t'ofereix les millors cobertures al millor preu. Encara ets a temps. EasyCars Assegurances. No necessites pagar molt per tenir-ho tot. 977 60 55 38.
¿Sabías que la natura es motor de desenvolupament local? El patrimoni natural i especialment la protecció d'un espai natural amb una gestió activa suposa un factor clau de dinamització econòmica. El Conveni de Biodiversitat de Nacions Unides reconeix que la biodiversitat és molt més que plantes, animals, microorganismes i els seus ecosistemes. La biodiversitat són també les persones i la seva necessitat de seguretat alimentària, medicines, d'aire pur i d'aigua fresca, d'un medi ambient net i saludable en el que puguem viure. Participar en la conservació dels espais naturals és responsabilitat de tothom. Et necessitem a tu. Col·labora. És un consell de la Generalitat de Catalunya.
Torna al cinema en família a l'Auditori Diputació. Els diumenges a la tarda del 21 d'octubre al 2 de desembre, cinema de qualitat per grans i petits. Consulta la programació a dipta.cat/cinemaenfamilia. Fem créixer l'aventura. Aquí, Diputació.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada de l'agenda avui a Tarragona, a les 6 de la tarda, a la sala de juntes de la Rovira i Virgili, taller Dones refugiades de Palestina, 7 dècades de resiliència i dignitat. També a Tarragona, la Biblioteca Pública, a 6:45 de la tarda, club de lectura vinculat al Teatre Nacional de Catalunya i les obres que s'hi representen en aquesta edició es llegiran Els Jocs Florals de Camprosa, de Santiago Rusiñol. I més teatre a la Biblioteca Pública, a 8:45, instants de teatre amb fragments de l'obra La mujer sola, de Fran Carrame i Darío Fo. Serà a càrrec de Tecla Smith Teatre, l'entrada és lliure. A Reus, avui a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central Xavier Amorós, amb entrada lliure, conferència sobre medicina regenerativa. Serà de la mà del doctor Contreras. Ens vol descobrir com la medicina regenerativa es pot convertir en medicina del futur i quin paper hi juguen les cèl·lules mare. I els avancem ja un acte per demà. A Reus, a les 5 de la tarda, visita a la bòbila de Sugranyes. És una visita guiada de l'Institut Municipal Reus Cultura. Cal reserva prèvia al 977-010-660.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
En un minut i mig arribarem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena Cope, però abans, la nostra cançó del dia, i és que Si no se n'havien assabentat és una de les notícies musicals de la jornada d'aquest dia de novembre. És que les Spice Girls tornaran a actuar, faran una gira el proper any per Regne Unit. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, faran tres concerts a Wembley. Si són fans de les Spice Girls o ho van ser en el seu moment, doncs ràpid, a comprar entrades, que segur que s'esgoten rapidíssims. És tot un esdeveniment per a 2019. Amb música arribarem al punt de la una, ara notícies, i encara ens queden moltíssimes històries per explicar i per escoltar aquí al migdia Cop, així que no marxin gaire lluny. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Thinking it's too easy, but that's the way it is. So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on a easy V. Who doesn't come for free, she's a real lady.
La una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Nieve, lluvia, viento y fenómenos costeros ponen en aviso a 15 provincias este martes. La comunidad más afectada está siendo Galicia, donde a esta hora ya se han suprimido todas las actividades al aire libre. Desde las 3 de la tarde, toda la costa gallega va a estar en alerta naranja por vientos superiores a 100 kilómetros por hora. Íñigo Landa.
En Santiago ya empezamos a notar los efectos del temporal que va a arreciar esta tarde, con rachas de viento que van a superar los 100 kilómetros por hora y precipitaciones que, sobre todo en las Rías Baixas y suroeste de la provincia de A Coruña, van a acumular más de 80 litros por metro cuadrado en las próximas horas. Y es que el primer frente de esta borrasca, que ya tiene nombre, Beatriz, va a remitir esta madrugada, aunque volverá a dejarnos mal tiempo a partir del jueves y sobre todo el viernes, cuando se van a volver a activar las alertas en toda la comunidad gallega. Alertas del nivel naranja desde ya, tanto en tierra como en la mar, donde Beatriz va a dejar vientos de fuerza 9 y olas que van a poder alcanzar los 6 metros en el litoral gallego y que han obligado a suspender las actividades al aire libre, tanto escolares como deportivas, en las próximas horas en la mitad oeste de la comunidad.
Te lo estamos contando. El Papa ha nombrado a José María Gil Tamayo, obispo de Ávila. El secretario general de la Conferencia Episcopal va a ser ordenado el próximo 15 de diciembre. Destaca el servicio a los demás como motor de su labor al frente de la diócesis. José Luis Lorido.
El pacense José María Gil Tamayo ha compartido nada más conocerse su nombramiento, que ha sido anunciado por el arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga. Al ser preguntado si continuará como portavoz de la Conferencia Episcopal, Gil Tamayo declaraba:
yo me debo a mi diócesis en primer lugar, y es a ella a la que quiero dedicar todo mi tiempo, y es para mí lo primero, con lo cual yo creo que en lo que estoy diciendo va implícito cuál es mi deseo.
Precisamente, he venido a servir y no a servirme, es el lema con el que será ordenado en la Catedral de Ávila el próximo día 15 de diciembre.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Rey?
Ciudadanos acaba de registrar en el Congreso la petición de comparecencia del ministro del Interior. El partido de Albert Rivera quiere que Grande Marlaska aclare en la Cámara sus declaraciones en Herrera en COPE sobre el acto de apoyo a la Guardia Civil en Alsaso, Navarra. Ciudadanos le pregunta al ministro en qué lugares debe celebrarse este tipo de homenajes y en cuáles es mejor guardar silencio. En Málaga, la Guardia Civil ha detenido a dos menores de 17 y 14 años acusados de extorsionar a otro niño de 13 años. Tras amenazarle con difundir supuestos vídeos que no existían, consiguieron que les diera 5.000 euros. El extorsionado le habría cogido el dinero a su madre, que denunció los hechos. Además de los dos detenidos, otro menor de 13 años está siendo investigado también por amenazas y coacciones. Y en Bruselas, el Consejo de la Unión Europea ha decidido renovar hasta 2019 las sanciones contra Venezuela. Fundamentalmente incluyen un embargo de armas para evitar la represión interna en el país. Además, se prohibía viajar a Europa y se congelaban las cuentas bancarias en territorio comunitario de 18 altos funcionarios del gobierno de Maduro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, tenemos Inter Barcelona y Atlético Borussia Dortmund en la Champions.
Es la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. En Milán, el Barcelona contra el Inter, con Messi en principio en el banquillo, como contó anoche el partidazo. Si gana el Barcelona, se va a clasificar como primero de grupo matemáticamente. Y en el Metropolitano, en Madrid, el Atlético contra el Borussia Dortmund, con ganas de revancha tras el 4-0 de la ida. Se le reclama al Atlético, al equipo de Simeone, más ambición. Habla el Cholo.
Hay un montón de formas de poder ganar y nosotros elegimos la que creemos que las características de los futbolistas que tenemos, y está claro de que en los 7 años muchos no nos hemos equivocado. Está claro, es un partido muy importante para el club. En cuanto al rival, en estos momentos es uno de los mejores equipos de Europa. Va primero en su liga, va invicto en la Champions y juega muy bien.
Son bajas en el Atlético de Madrid Godín, Sabit, Coque, Lemar y Diego Costa. Los dos partidos son a las 9 de la noche y los cuenta el tiempo de juego.
José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, vais a hablar en espejo de una celebración conjunta para la Iglesia Católica y la Anglicana en el Reino Unido.
Pues sí, vamos a contar lo que puede parecer una curiosidad, pero que tiene trasfondo. La casulla que llevaba Santo Tomás Becket cuando fue asesinado en la Catedral de Canterbury por orden del rey Enrique II, esto ha dado lugar a películas, novelas, y que conserva restos de la sangre derramada en su martirio, podría retornar desde Roma a la que fue su sede episcopal para celebrar el 850 aniversario de aquel acontecimiento. Como decías, las iglesias católica y anglicana veneran a este mártir del siglo XII y están dialogando sobre el modo de celebrar conjuntamente en 2020 su aniversario. Uno de los gestos de la celebración sería el traslado de esa casulla que se encuentra en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Su retorno a Canterbury para este acontecimiento sería un signo elocuente del camino de reconciliación y de unidad que han emprendido ambas iglesias hace más de medio siglo.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Vinga, doncs, un cop passat el butllet informatiu de la una, Ricard Álvarez, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
És hora de parlar de cuina, no?, com tots els dimarts.
És hora de parlar de cuina, sí.
I tu diràs, avui quina recepta? Avui, exactament, la cosa no va de recepta, va de denúncia.
Clar, parlem de gastronomia, realment, i del món gastronòmic. I, per tant, doncs, home, normalment el 95% de cops parlarem d'un plat, d'una recepta de menjar, d'alimentació, de nutrició, però dins del món gastronòmic hi ha d'altres històries, també.
Hi ha d'altres històries, mira, i de fet, aquest tot el mes d'octubre ens ha estat acompanyant aquí el Juan Diego Sánchez, el Juandi, del Xivarri, de la Muela de Reus, que jo sé que la gent al final ja li ha agafat carinyo, no?, perquè ja era un mes de casa.
Clar.
Jo crec que quanta gent està escoltant el programa dient que m'agradaria a mi que em vingués a cuinar aquest noi, no?
Home, ja t'ho dic jo, això.
Sí. Doncs escolta, mira, el Juandi va fer un tuit fa pocs dies, el 3 de novembre, que el tinc aquí davant, us el llegeixo. Diu, doble reserva fantasma para este mediodía. Dos mesas de cuatro, toda la mesa central. Al confirmarse les ve el plumero, no sé quién tiene tanta mala leche, pero hoy ya no podrán comer varias personas que querían y venían desde fuera. Harto estoy. Reserves fantasma. És un fenomen, ens ha dit el Juandi, que passa i molt, i volem saber-ne una mica més. Et sembla que el saludem, l'enganxem a la cuina.
Sí,
Juandi,
sí.
Què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estás cocinando, ¿verdad?
Siempre.
Pero que no se te queme nada. Baja el fuego un momento.
Están todos los fuegos.
Baja el fuego un momento, que queremos hablar de esto, porque leí este tuit tuyo y dije, de esto tenemos que hablar. Esto de las reservas fantasma, que es un fenómeno que os pasa mucho, ¿qué pasa exactamente?
Que las reservas fantasmas hay dos vertientes. La fantasma que reserva con maldad y hacen doble reserva con números falsos y después a la hora de confirmar no existe ese teléfono o esa persona no está, o te cogen el teléfono y dicen que al final no pueden venir. A mí me pasó esta semana pasada con doble reserva, una por mail y una por teléfono, con el mismo teléfono, misma persona, diferente nombre, y al final no vinieron.
Pero una, ¿y esto? Es que no entiendo la motivación, ¿cuál es? O sea, es que no entiendo yo cómo la gente puede tener esta mala idea.
Pues hay bastantes personas también, personas, amigos también les pasa, que cancelan últimamente. Al final, la hostelería, la restauración, somos una profesión bastante, bastante, nos tienen mucho respeto, ¿no? Porque tú, por ejemplo, que lleves una reserva hecha desde hace una semana, por ejemplo, en mi caso, en la Muela, que tenga la mesa reservada central, es una mesa de 8 solamente exclusiva, que la reserven entera y que 5 minutos, habiendo sido confirmada la mesa a mediodía, y que 5 minutos antes de que llegue la mesa, te llamen anulándola, diciendo que han tenido un problema personal y que no pueden venir. Ya, no sé si me entiendes. Es un problema bastante, bastante grande, ¿no? Porque la gente, a lo mejor, la semana pasada, dijimos a más de 50 personas que no para cenar en la Muela.
Ya.
Entonces, si esa mesa es falla, pues ya hay 8 personas que a nivel de facturación también nos rompe, ¿no?
Claro.
Y tan. No, es que haber de tener sitios vacíos, además, no sé los horarios, pero seguramente puedes hacer hasta 2 turnos por mesa.
Podríamos hacer 2 turnos, pero aquí últimamente en la Muela hacemos solamente 1 turno, pero la gente sea feliz y estamos haciendo. Pero cada vez más nos estamos planteando, como muchos restauradores de la zona, quizás de Barcelona y tal, de hacer un cobro de previo pago. Porque claro, realmente todo el mundo paga por un avión antes de subirse, todo el mundo paga por un hotel antes de ir, todo el mundo paga por muchas cosas antes de hacerlo, y la restauración somos el oficio, entre comillas, más constituido, ¿no? más dejado, ¿no?
Claro.
Cuando dan valor a unas mesas, yo creo que tenemos que plantarnos y empezar a ejecutar unos previos pagos, ¿eh?
Claro, és que, mira, justament, Ricard, aquesta setmana, dilluns, ahir, a Cambrils, es va fer un congrés de gastronomia i turisme en què un dels temes a debat va ser, d'una banda, els horaris de feina del sector de l'hostaleria a casa nostra, al nostre país, no?, que probablement d'Europa som els que els hostalers treballen fins més tard i allarguen més, no?, i la conciliació. I un altre tema era aquest, era el respecte a la feina dels altres, no? Tots podem tenir un imprevist, però si Juandi nos dices que és una cosa cosa recurrente que pasa es que es como, no sé hasta qué punto, te iba a decir una estafa propiamente no es porque no roban nada, pero bueno, os quitan de ganar, ¿no?
En este caso no, pero en el caso de que te dan números falsos o del mismo número, te hacen dos reservas con nombre diferente, pues claro. Hombre, ese sí, ¿eh?
Sí, empezamos acostumbrados, ¿eh? Yo ya estoy bastante acostumbrado a ese tema. Nosotros, especialmente ya en la mesa central, no reservamos a nadie que no conozcamos. Lo tengo muy claro. O sea, si alguien viene a la mesa de tal y es un cliente y que viene algún cliente, no hay ningún problema. Nos llamamos a nuestro cliente porque los clientes son nuestra vida, ¿no? Pero personas que no vienen y tal y que ya les ves desde lejos venir un poco, automáticamente ya les decimos hacer un previo pago. Y si quieres venir a comer, el previo pago lo haces simplemente. Yo voy a comer en otros restaurantes a nivel nacional porque si era, no tengo más placer que comer. Que comer. Y yo pago siempre por adelantado en todos los restaurantes.
Una pre-reserva, ¿no? Claro.
Siempre. Te vas a Diverso y te hacen pagar 100 euros por persona. Te vas a tal sitio, te hacen pagar 80 por persona. Tú lo pagas encantado a un año vista. Y si no vas, lo puedes cambiar. Y si no vas el mismo día, te quedas sin reserva. Pero es normal. Hay un trabajo detrás, hay un patio face, hay una producción, hay unas personas, hay unas nóminas, hay una zona social, hay una luz, hay dudas. Hay que pagar, que esto no es. Sí. Igual que tienen los horarios. Yo, por ejemplo, nunca jamás iría a un restaurante a comer a las 4 menos 5.
Claro.
Porque igual que tú no irías a una tienda a las 9 y te quedarías dos horas dando vueltas buscando ropa. ¿O no? Es una restauración. Si nosotros mismos no nos respetamos a nosotros mismos, no podemos hacer que nos respeten.
Claro.
Pero el problema básico lo tenemos nosotros. Tenemos que plantarnos ya. A nivel restaurador tenemos que plantarnos y decir, hasta aquí hemos llegado y tenemos un trabajo que es un valor y estamos a la gente del mundo, pero con unas normas claras.
Claro, claro, sí. Pues mira, me parece muy interesante el debate este que abres, ¿no? A mí me gustaría también, Ricard, que els oients opinin a través de Twitter, @copelleida, @copetarragona, sí. ¿No? A ver qué les semblaría también aquesta proposta, ¿no? Yo creo que hem d'aprendre entre todos a valorar aquesta feina dels restaurados. Juan, no tenemos más tiempo, te agradezco muchísimo que te hemos atracado un poco para que entrases en directo. Te dejamos volver a los fogones, que tus clientes lo agradecerán hoy en La Muela y en el Chivarri, ¿eh?
Pues nada, muchas gracias y siempre estamos a disposición, ya lo sabéis.
Gracias.
Un abrazo.
Ricard, fem una pausa, va.
Molt curteta, sí. Agafem aire i ve la Leida, prepara't, eh?
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El día en el que la FIFA ha elegido a Luka Modric como el mejor jugador del año. Luka, muy buenas.
Buenas.
¿Te consideras el mejor?
Como todos votaron a mí como mejor, sí.
Movarse se emocionó,
¿eh? Sí, es mi ídolo, ¿sabes? Y inspiración siempre era. Y
Messi no ha ido a la gala, pero te ha dado 5 puntos.
Sí, me alegro.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Estás a punto de escuchar una frase de Primero de Cuñao.
Tú escúchame a mí. Llama a Línea Directa, que te da el mejor seguro de coche y a un precio que no te lo crees. Si lo sabré yo.
Y ahora vas a escuchar la respuesta que se merece. Uf, llegas tan tarde.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te has preguntado de qué hablan los niños con sus juguetes? Hablan de diversidad.
Yo creo que nos vendría muy bien conocer nuevos amigos.
Y de explorar nuevos mundos.
¡El espacio es inmenso! ¡Necesitamos más naves!
¡Sí!
Hablan del nuevo catálogo de juguetes y hasta el 18 de noviembre tienes un 25% de regalo en una gran selección de juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto a todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Es estem frisosos, veritat, Ricard, quan arriba el dimarts sí. a aquesta hora, perquè sí, sí, sí. ens posem una mica nerviosos. Amb què vindrà avui?
No? A més, aquest any ja vam quedar que no ho sabíem.
No avisa, ella no avisa. Quina... Ah? No ve, però avui fa cara, fa aquella cara de la Leida de dolenteria. Saps què et vull dir?
Enviem una foto.
Sí, a mi també una foto. A Leida Martí, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Bon dia.
Com estàs?
Pues bé, molt bé. Mira, ja ha començat el fred, ara sí que ja no ens desfrem d'ell.
Ai, sí, tenia unes ganes jo d'abric i de jaqueta.
Sí, no? Pateix una miqueta, la veritat.
La veritat és que sí, però bé. Bé, de pluja no tanta, que ja n'hem tingut prou.
Anem bé aquest any,
Déu-n'hi-do.
Anem bé.
Déu-n'hi-do. Estan les voreres verdes.
Sí. Bueno, diuen que demà també ha de ploure, demà dimecres.
Sí, sí. Així que bé, botes d'aigua, que també es porten, també estan de moda.
Sí, sí. Recordeu que va entrar ja en tendència la temporada passat, l'any passat, a l'hivern, el que eren els xubasqueros,
sí,
ens recordeu?
Sí, sí, sí.
Doncs mira, tornar-los a treure de l'armari, tu.
Això, van fer una bona inversió. Bé, jo deia que avui vens amb aquesta cara de dolenteria, de picarona, que dic, amb quin tema vindrà avui? D'aquests que ens agraden? Jo crec que sí.
Sí, jo crec que aquesta vegada fa molt de temps que no estàvem amb aquest tema i la veritat que ens ho passàvem molt bé quan... Bueno, no criticàvem, sinó que donàvem la nostra opinió més sincera.
Ara ho has dit.
No?
No és criticar, és opinar.
Sí. A veure.
A veure. Opinem.
Com bé sabeu, l'altre dia van ser els MTV a Bilbao, un dels anys que es fa aquí a Espanya. Va ser, l'event de l'any, com aquell qui diu, no? O sigui, jo crec que són els Oscars de la música. I, sempre tenim l'alfombra de les millors vestides, que últimament només fèiem millors vestides, doncs he pensat aquesta vegada, anem a fer les pitjors vestides, que també hem de saber el que no ens hem, no ens hem de ficar, o que potser hauríem de tindre una tendència a no ficar-nos tant.
Ja, exacte. És que aquí, evidentment, per gustos colors, però jo tinc un dubte en les catifes vermelles, hi ha una diferència molt gran entre el que són catifes més de cinema, potser... que de música, no? Normalment les de música, no sé si és una cosa, suposo, buscada, perquè és com a més cridanera, més estrambòtica, no? No sé si això va lligat amb la professió, no ho sé.
Home, jo crec que estrambòtica sí, perquè realment hi han looks que són bastant complicats de veure. També crec que ha arribat un punt en el que... No, l'objectiu potser, com bé dius, és cridar l'atenció, ser diferent, i al final, moltes vegades s'ha dit, no? L'important és que en parlin.
Sí.
Home, jo estic mirant ara...
Ara t'anava a dir, està molt callat, això és que està mirant.
Sí, sí. No, estava mirant, m'ha sortit la del 2017, o sigui, la de l'any passat, i he flipat, O sigui, és increïble els vestits que estic veient aquí, vestits per dir-li d'alguna manera.
Es compleix la màxima, que és igual que parlin bé o malament, la qüestió és que parlin.
Mare de Déu.
Jo crec que aquí podríem començar amb un dels looks d'aquí d'una de les influencers que tenim per aquí, que és més important, juntament amb la seva parella, de la Dulceida... De la Dulceida i l'Alba Paul, ¿vale? Dulceida anava d'Squared 2 i Alba Paul de Celia Valverde. No sé si esteu visualitzant els models que
portaven. Sí, qui és la Dulceida?
La Dulceida és la del
vestit.
La de
rosa o l'altra?
La del vestit.
Ah. Clar, vestit curt, rosa...
O sigui, la Dulceida, t'has de situar perquè és tela marinera aquí, A veure, ja sabeu que jo sóc molt pro a les lentejuelilles.
Sí, brilli.
I tots els brilli-brillis i tal, però vale. Fins...
Brillaven.
Sí, brillaven total.
Sí.
Massa?
Però clar, excessivament, pel meu gust. O sigui, el vestit de la Dulceida encara te l'arribo a comprar, Vull dir, un vestit curtet, molt mono, màniga llarga, fem un lo que és una compensació entre el curt de la faldilla i el llarg de la màniga, amb una miqueta d'ombrera, que trobo que li quedava molt bé, el maquillatge bastant encertat. El que passa que, clar, l'Alba, una mica complicat, això d'aquí. Sí, perquè era un traje jaqueta sense... part de dalt, o sigui, només amb el que és l'americana, oberta, de lentejuela rosa, blanquinosa, i a més trobo que, el que és l'americana, al ser de lentejuela ja agafa un volum extrem, i ella portava una miqueta més aviat grandós, amb la màniga més aviat llarga, que li anava fins aquí el que són els nudillos, com se diu en català?
Sí, els
ossets dels ditets. Sí. Vale? A més, amb una miqueta de lo que és a campana i el pantaló amb plors.
O sigui, que li aportava molt excessiu volum,
home, no? Al costat de l'altre,
clar,
la percepció és que m'edeix el doble.
Sí, sí, o sigui, visualment...
D'ample.
Sí, correcte, Ricard. O sigui, visualment es veu gran, com si diguéssim, aquí, però no gran bonic.
No, no, a mi m'agrada, d'aquestes catifes vermelles, jo sempre intento treure la lliçó, no? És a dir, el que és la lentejuela, el brillo, engrandeix una mica. Per tant, hem de vigilar amb
sí.
això, no?
A més...
Ja, però veiem, Alba Paul, qui és? És que no és ningú.
És la seva parella,
no,
la seva nòvia.
És coneguda en el seu àmbit, sí. El tema de les xarxes socials, sí, que avui en dia és, jo crec, ha guanyat ja la partida de les xarxes socials a altres, no?
Sí.
A altres mitjans. Per tant, sí, sí, no ho hem de agafar, no és poca cosa, eh?
Jo crec que aquí l'Alba va tindre un error, que és el tema del cabell. Per què? Perquè tenia tant de volum el que era el tema del vestit i es va posar el que és el cabell suelto, llis, i el té tan llarg que encara li dona com a més volum. Per exemple, si s'hagués ficat un moñito.
Clar, compensar els volums també és important, no? Això, la Leida ens ho diu sempre, no? Això, si portes una part, potser, de dalt molt ampla, doncs la de sota que sigui més estreta, i amb el cabell hem de jugar igual, no?
Sí.
Si és un vestit amb molts volums, doncs cabell que no aporti més volum.
Sí, jo si aquí m'hagués fet un monyo, jo crec que haguéssim salvat bastant el tema dels volums excessius aquí.
Hem après coses, del bribri, analitzant aquests estilismes. És que s'ha d'anar en compte que, si no, acabes com sempre dic jo, un arbre de Nadal, que tu poses tot a sobre. No, ja s'apropa l'època. Vinga, què més?
Continuem amb la BB Rexa de Moschino i Ats per H&M. Sabeu que Moschino ha tret una línia per H&M fa cosa de 3 setmanes,
doncs
una cosa d'aquestes,
no, ja.
Així. Sí, tret una petita línia per H&M. Bueno,
aquesta és menció especial, per
sí.
Vull dir, no, aquesta noia no es va mirar al mirall.
Perquè quin és el problema en aquest cas?
No li queda res bé.
Bueno, però explica'ns l'estilisme, Leida, que aquí no l'estem veient. A veure,
aquí tenim, per començar, continuem amb el tema metal·litzat, en vez de brilli-brilli, amb la tela metal·litzada, i després, clar, és que aquí ho portem tot. O sigui, aquí sí que ho portem tot. Aquí tenim la sort que la noia té el cabell curt, que encara el tema del cabell l'anem compensant. Però és un mini vestit amb volum, que marca cintura a través del cinturó, i després és màniga francesa, però amb guants llargs, negres. Per tant, no se li veu cap tipus la mà, ni se li veu carn, com si diguéssim. I damunt dels guants porta un excessiu or. Allò...
O sigui, tot a sobre.
Tot a sobre, però espera, encara no he acabat. A part dels dos collarets que fan conjunt amb cada una de les polseres, per tant, molt grossos, i també unes botes d'aquestes de mitja cama, apretadotes, perquè si ens hi fixem bé, la noia té cuixa, vale? I li fa el que és la xixona de la cuixa.
La xixona.
A veure, Mònica,
mira't el WhatsApp. M'acaba d'enviar una foto
al
Ricard. Déu-n'hi-do, és veritat.
És
no hi ha per on agafar-ho.
Sí, no es va mirar abans de sortir de casa, és que clar, no.
Però és que la bota porta també dos polseres.
Clar, o sigui, aquí tenim excessiu de metal·litzat, d'ors i de complements. O sigui, vigilem. Alerta, arbre de Nadal.
Sí, no, jo aquestes botes les trobo xulíssimes. O sigui, les trobo superxules. Però imagina't, aquestes botes tan xules amb un vestit negre més bàsic. I, o sigui, els mateixos complements amb un vestit negre bàsic, acierto.
Menys
més
és
menys.
Més, sisplau.
Sí.
No?
Bueno, de totes
seria
maneres,
la lliçó que extrauríem d'aquest...
Això d'acord, però és que amb ella aquestes botes no li queden bé, tampoc.
Per mi no. Jo aquí, per exemple, si tu tens més aviat les cames gruixudes, vale, més aviat gordetes, i vols ficar-te aquest tipus
de bota
fica-te-la amb una mitja més fosqueta.
Mm.
Per
això,
què? Perquè t'ho dissimula una mica, el ser tot del mateix color, ja t'ho dissimula una miqueta més. Perquè, a veure, tothom es pot ficar el que li dongui la gana.
I tant, faltaria
m'entens?
Més.
Però com tots bé sabem, doncs, jo que sóc peixeta, sempre us ho he dit, determinades faldilles no me les ficaré, per què? Perquè m'encanten. Sí. Però si no me les fico amb taló molt alt, doncs se'm veu com un tapet.
Mm-hmm,
de ser també...
Per tant, lliçó d'aquest segon look, vigileu amb els metal·litzats i si teniu la cama una mica gruixuda, bota alta, perfecte, però amb mitja fosca. I ens quedarà temps per un mes, Aleida?
Doncs mira, jo el següent que us volia comentar és el de Brisa Fenoy, que també és de Moschino per H&M, o sigui, aquest any ho ha patat, Moschino per H&M, vale? És una DJ i compositora, que aquesta d'aquí també és una miqueta tela marinera. Vale?
Ja l'ha vist, el Ricard, ja riu.
Sí, ara també jo la foto.
Sí, és que no sé per què... O sigui, què començo? Pel gorro o per les sabates? Però, perquè no sí, pel barret.
Però... No veus per on agafar-ho, això?
No sé.
Quin és el problema? Seria també l'excés, en aquest cas?
Sí, perquè, a més, si ens hi fixem bé, aquí portem un gorro blanc. O sigui, el problema no és el blanc, la combinació de blanc i negre, que el trobo una combinació acertada, però és que aquí tenim gorro amb tatxueles,
daurats, amb cadena daurada,
això. Que, a més, si us hi fixeu bé, la samarreta que porta és completament integrada, que només li surt la cara.
Mm-hmm. Sí, és com un body, no?
Sí, sí.
Com un body de ninja.
Sí,
ah, això.
Que només se li veu la cara. Després, el tema dels collarets, vale, m'agrada, el compro. Un abric de pell, de pèl, òbviament aquest pèl no és bo, no? Vull dir que això, venga, punt positiu, no? També. Però vull dir... Les botes. O sigui, a veure, si tu portes un abric de pèl...
Les botes amb aquests pantalons...
No et posis botes de pèl.
No.
I el que diu el Ricard, o sigui, aquests pantalons abombatxats...
Sí, no.
Clar.
Trobo complicat. El bolso també m'agrada, jo me'l ficaria. Però no amb aquest conjunt, no? Però vull dir, ostres, que costa, és difícil. Perquè, a més, o sigui, són unes botes que tinc dubte que siguin al 100% botes. Perquè
sí, no són uns calentadors.
Eh? Sí, correcte.
Són uns calentadors de genoll fins a tapar la sabata.
Jo crec que la lliçó, allò, moraleja, que es diu, no? És allò de una mica de minimalisme, sisplau. Però bé, és veritat que uns looks d'aquests com els que hem dit avui, amb molts metalitzats, no? Molt excessius, si no t'ho poses amb una catifa vermella d'aquestes, quan t'ho poses?
Sí. Puc dir-ne una més?
No.
20 segons?
20 segons. 20 segons. La Rosalía de Maria Escoté, una de les grans premiades de la nit, vale, pues, si l'anem a veure, portava el que era, ella és la reina del xàndal, vaig superràpid, Després...
Xàndal amb volants.
Xàndal amb volants. Abombat, volants, la part de dalt, que sembla que anem a ole, ole, tregredit, tregredit, saps? Vull dir,
o sigui, tu xàndal amb volants creus que no arribarà al que és l'estrit, el carrer, no?
Mira-te-ho, Mònica, que t'ho he enviat. La veritat és que sembla que se'n vagi a córrer, però, bueno, no ho sé.
Però no entenem cap a on.
Sí. Jo, tot i que no sóc partidària de cap dels looks que hem comentat, és el que
home, però això són
si
els
no
pitjors,
poses, si no t'ho poses en una catifa vermella pels MTV, no t'ho poses mai.
Mira, Moralina, mireu-se a l'espill abans de sortir de casa, de veritat.
I truqueu
que a la Leida, comú,
Martí.
Ja està.
Si teniu dubtes, doncs @copetarragona, @copelleida, la Leida serà aquí dimarts vinent a la mateixa hora. Leida, Martí, gràcies.
Un petó a
tots. Gràcies, Leida.
Adéu.
Doncs vinga, Ricard, tanquem la paradeta per avui.
Sí,
la de la Nacional 240.
Aquesta.
El programa continua fins a les dues.
I tant, i demà oci.
Ai, sí, demà quines ganes. Oci. Ja ho tinc preparat, eh?
Apa!
Atén demà, fins demà.
Adéu.
Un parell de minuts i arribarem al punt de 2:15. Nosaltres els deixem uns minuts amb la publicitat, amb els consells de la mà del Pepe Collado. Tornem d'aquí res, d'aquí 10 minutets, per continuar amb el programa habitual. Ja saben que posem catifa vermella els dimarts per rebre el nostre sibarita, l'Albert Ros. Això serà d'aquí uns minuts només, així que no marxin gaire lluny.
La qualitat del que menges no està només en el que menges. Aconsegueix amb El Periódico una col·lecció de paelles Magefesa, antiadherents, per a cuines de tota mena i amb un acabat modern. Aquest cap de setmana, primera paella per 9,95 € amb El Periódico.
Bueno, y hablando de otras cosas, este martes sale de Tarragona una nueva etapa de la segunda vuelta a España en vehículo eléctrico que organiza Endesa con Kia. Este año la vuelta, además de sostenible, también es gastronómica porque Pepe y Samantha de MasterChef son los pasajeros estrella. Podrás estar con ellos en la salida en el Anfiteatro Romano a las 10 de la mañana y en redes sociales de Endesa con el hashtag #HeVuelta podrás seguir todas las etapas.
93.5 FM, COPE Tarragona.
Com cada dimarts, a 2:15, saludem els companys de COPE Tarragona i COPE Lleida.
¿Cómo estás, Patricia? Buenos días.
Molt bé, moltes gràcies.
Encantado de saludarte.
Gracias.
Patricia Suárez es presidenta de Asufin. Cada
cada martes está con vosotros, está conmigo, pero yo soy un poco el megáfono, el altavoz, para servir de intermediario entre lo que tiene que contaros, que es muy importante. El tema de las hipotecas, el tema de las cláusulas. Yo les digo cláusulas tóxicas a todas ellas. Queremos hablar del tema de la multidivisa. Esa hipoteca que se contrató masivamente entre el año 2007 y 2008, cuando el Euribor, que es el índice de referencia que todos conocemos, estaba en máximos y se ofrecía como más ventajosa la multidivisa. Años después, vosotros, los consumidores, pues están atrapados en una hipoteca cuyo capital no deja de crecer y con las cuotas por encima de lo que pagarían si la hubieran contratado con Euribor. Ante esa situación, y que me imagino que este tipo de créditos se comercializó no solo en Cataluña, sino en toda España, pero aquí en Cataluña son muchas las personas pilladas, Patricia.
Muchas, muchas. Tanto en Cataluña como en el resto de España son muchos los afectados, unas 70.000 familias. Y además tenemos la suerte, y esto es lo que me gustaría hablar hoy, de que en Cataluña tenemos unos tribunales que están siendo muy favorables a los consumidores. Concretamente hoy, si entráis en nuestra página web, que además hoy estrenamos también la página web en catalán, uh-huh, y iremos traduciendo todas las noticias que tienen, tanto las generales como también las que afectan concretamente a Cataluña, los tribunales catalanes. Y tenemos ahí ya dos sentencias muy importantes, una de una pareja de Granollers que le ha ganado al banco y otra de la Audiencia Provincial de Barcelona, que esta es muy importante, de una controladora aérea, porque recordemos que las multidivisas se colocaron mucho entre el personal de los aeropuertos. Empezaron primero pilotos, controladores, porque tienen pues más recursos económicos, pero luego terminó en el maletero, el que pone el finger, el que pone el freno, todos. Aquí ya, todos pillados.
Hay muchas personas que todavía no se han atrevido a demandar.
Hay muchas personas que no se han atrevido a demandar, y más ahora porque llevamos años de cierta estabilidad, tanto del franco como del yen.
Consejos básicos a los oyentes que estén atrapados con la multidivisa y todavía tengan dudas.
Pues consejo básico, en primer lugar, acudir a su fin. Nosotros le vamos a revisar rápidamente la escritura. Tenéis que pensar que tenemos más de 2.000 pleitos de multidivisa en marcha. Hemos visto todas las escrituras. Cuando nos llega alguien ya sabemos qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene.
Una pregunta básica que algún oyente dirá: Pepe, te falta una. Bancos implicados, bancos demandados.
Mayoritariamente, en un 60% Bank Inter, uh-huh, luego sigue el Banco Popular, uh-huh, y luego ya tenemos en menor medida Barclays, Caixa Catalunya, había también.
Y la última, ¿por qué demandar con Asufin o a través de Asufin es más interesante, Patricia?
En primer lugar, porque tenemos abogados especializados, que ahora, como sabéis, es una jungla lo que hay fuera. Y en segundo lugar, y no menos importante, porque nosotros demandamos como asociación. No demanda el afectado, demanda la asociación. Y la asociación tiene unas garantías y un régimen que le permite disfrutar del beneficio de la justicia gratuita y no asumir el riesgo, por ejemplo, de si se pierde, tener que pagar las costas.
93-676-3284. 93-676-3284. Ese es el teléfono de contacto con Asufin y con el equipo de Patricia, y la página web asufin.com, y también en catalán asufin.cat.
Ara continua la programació a la vostra COPE més propera.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Llega el frío y hay dos tipos de personas: las que lo odian y las que se lanzan al exterior y se enfrentan a las bajas temperaturas. Y para esos valientes, tenemos marcas como The North Face, Columbia, Salomon, Mountain Pro, Ternua y muchas más, con un 20% de regalo en textil, calzado y complementos de outdoor. Solo hasta el 21 de noviembre en El Corte Inglés.
¿Sabes ese momento en el que aparece una gotera en tu casa y parece que no es culpa de tu vecina, no, que va, ni de la comunidad, y al final seguro que ni llaman al seguro? Ese es un momento Legalitas. Clarísimo. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900 100 662.
El cáncer oral puede afectar a cualquiera. El tabaco y el alcohol son sus principales causas, pero no son las únicas. Entra en canceroral.es, busca a tu dentista y pide cita gratuita. Vigila tu boca, evita el cáncer oral. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
¿Qué tienes pensado hacer el fin de semana?
Me pienso quedar en casa dequeando.
¿De qué qué?
Dequeando, disfrutando de la tranquilidad y el confort que me ofrecen mis nuevas ventanas de Keunink.
Parece un buen plan eso de dequear.
No sabes lo que es estar bien en casa hasta que no disfrutas de unas ventanas de Keunink. Me han cambiado la vida.
Dequear, la nueva forma de disfrutar de tu hogar con The Keunink, la marca líder de cerramientos en Europa.
Grandes luchadores.
Ganarás, pase lo que pase.
Que dieron el salto de las cuerdas del ring a la gran pantalla. Tactical Force y Recoil 2 de Steve Austin. El sábado por la noche, Cine sin Cortes en 13.
Es verdad, hay familias con padres tan confiados que quitan a sus hijos los ruedines de la bici antes de tiempo. Por eso con la app de Mapfre Salud lleva siempre tu tarjeta sanitaria digital. Y ahora además tienes 3 meses gratis en tu seguro. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, colaborador del acontecimiento 8º Centenario de la Universidad de Salamanca.
Si vols continuar bé al matí, escolta de dilluns a divendres de 1 a 2, migdia a Tarragona. Un magazín diari amb tot el que necessites per estar al dia. L'actualitat, els protagonistes, salut, gastronomia, oci, moda, cinema, tecnologia. Un magazín diferent pensat per tu. Migdia a Tarragona, amb Mònica Carrasco, al 93.5 al Camp i al 98.0 a les Terres de l'Ebre.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
El Sibarita.
Ell és home de paraula, va dir que estaria aquí tots els dimarts cap a 2:45, així que jo dic Albert Rosa, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica,
què tal? Com estàs?
Bé, bé. Intento complir les paraules sempre que es pugui.
De moment l'estàs complint, a més ha arribat ràpid, que venia d'un altre lloc, però ell aquí puntualíssim, no pateixo gens, no, tu tranquil. Escolta, com va anar la castanyada?
Molt bé, bé? Molt bé. Passa ràpid tot, És com en plan, ja està.
Ja està,
és que a mi les setmanes em passen volant, la veritat.
Massa ràpid,
Sí, i a més és com, mira que disfruto, a més amb jornades festives amb les quals sempre hi ha gastronomia implicada, que de fet no sé per què en aquest país som de celebrar-ho tot menjant.
Tot, ja va bé, a mi ja m'agrada.
Crec que tots som sibarites al final. Ostres, enguany m'ha costat molt, Castanyes, boniatos, m'ha costat. No, potser és l'edat ja, això, no ho sé.
És que, bueno, el panellet ja ho té, això,
A més, ui, els panellets també. Ja mira que m'agraden, però...
És, amunt ja fas.
Amunt prou. Amunt prou. Després necessites el digestiu, allò, amb l'excusa de, per fer-ho baixar.
Clar, aquella ratafia, aquella mistela, no? Bé, sí, ja va bé, això. Sí. Però bé, aquesta setmana l'has començat amb molta feina, perquè ahir, allò, plovent i tot a bots i barrals, vas estar a Cambrils, no? A aquest congrés en el que la gastronomia era protagonista, també. Un tema interessant, m'has dit.
Sí, molt, molt interessant. La veritat és que, bueno, un congrés coorganitzat, d'alguna manera, entre l'Escola d'Hostaleria d'aquí de Cambrils i la Facultat de Turisme i Geografia de Vilaseca, de la URB. És la tercera edició del Congrés Català de la Cuina. Hi havia, doncs, una sèrie de convidats del món de l'astronomia i també del turisme, sobretot sector hoteler, 15 ponents en total. La veritat és que va ser interessant escoltar, doncs, veus com per exemple l'Eduard Xatru, que és vilassecà, és un dels que havia estat mà dreta del Ferran Adrià el Bulli i que des dels últims anys s'ha establert pel seu compte juntament amb l'Oriol Castro i el Mateu Cassanyes al restaurant Compartir Cadaqués i després el Disfrutar de Barcelona, un restaurant que cada cop està més ben reconegut i considerat, i jo crec que d'aquí poc encara ho notarem més, perquè estem a poques setmanes de que s'anunciïn altre cop les estrelles Michelin de cada any, etcètera, etcètera, els llistats tants que ens agraden també dels millors 50 del món,
els rànquings,
som molt de mirar rànquings, després el rànquing cadascú fa el seu, perquè vamos, a vegades te'n vas al que està al 150 del món i disfrutes com si fos el tercer.
No, això sí, però som fans, molt fans de les llistes, no? I el rànquing, la premsa especialment, ens agraden aquestes coses.
etiquetes, els hashtags, bueno, des que hi ha Twitter i Instagram, tot ho fem amb hashtags. Doncs, per exemple, Eduard Xatruc era un dels que va estar ahir a aquest congrés, també l'Oriol Ivern del restaurant Isoc, també de Barcelona, el xef executiu de Port Aventura, el Jaume Soler, bé, tota una sèrie de gent, el Ferran Cerro, un noi d'aquí que ha tornat i que s'ha instal·lat a Reus des de fa ben poquet i que és un restaurant que també
fantàstic.
Cada cop té més volada.
No, vaig estar fa 4 dies contats.
Sí?
Fantàstic.
I què tal?
Sí,
és que tothom fantàstic. Em parla molt bé i veus,
però
és un dels de la meva llista que he de xequejar.
Doncs ja estàs tardant aquí, pues... que consti que no venim patrocinats.
No,
us ho dic d'acord. Fantàstic. I l'arròs, mira, que estàvem l'altre dia parlant d'arrossos, has d'anar a menjar-te un arròs a casa del Ferran.
Doncs mira, ja està, apuntat.
Sí, apuntadíssim.
I la veritat és que bueno, sempre queden coses, perquè en aquestes jornades és com que també el temps passa molt ràpid i dius, tant de bo tinguéssim més temps per parlar i aprofundir en segons quins temes, però la veritat és que val la pena que es vagin organitzant jornades i trobades i congressos d'aquest estil, perquè al final no oblidem, la gastronomia és un motor molt important, i sobretot aquí en el nostre territori, la veritat és que gastronomia i turisme van de la mà i hem de fer tots per manera també d'acompanyar-hi.
Mm-hmm. Sí, es van obrir temes, debats molt interessants que un dia, Albert, si ho creus convenient,
sí,
en podem parlar aquí,
sí.
Portar convidats, com el tema de la conciliació laboral i familiar en el món de l'hosteleria,
sí, que
déu-n'hi-do.
És un tema delicat i interessant alhora. La veritat és que ja hi ha restaurants que s'ho estan començant a plantejar, perquè també és molt complicat. Els horaris dels restaurants ja sabem que, bueno, doncs se surten una miqueta del normal. I cada cop més hi ha gent que intenta fer per manera de que els seus treballadors estiguin el més a gust possible dins d'un horari normal, dins del que cap, tenint en compte la pròpia idiosincràsia de la restauració.
Sí, que anem si... molt tard aquí, Espanya en general,
sí,
no?
Sí, la veritat és que la resta d'Europa doncs, té uns altres horaris, aquí som dels poquets que els horaris de restaurants és un altre, és un món a part. Però sí, jo crec que és un tema que podem recuperar més endavant i podem convidar, per què no, algú i que això, així n'aprofundim, ja que doncs, són temes que a vegades en aquests congressos pel propi, no, la pròpia limitació del temps no es pot aprofundir del tot. La veritat és que podríem parlar, no? I tant.
Mm-hmm. Doncs quan vulguis, ja saps. Tu saps que aquí manes, l'Albert Rosa, el nostre sibarita particular, manes amb els temes, i avui has vingut, a més, perquè vegin la feina que fa l'Albert per portar-nos aquí temes cada setmana. Avui vens amb convidat i tot, perquè te n'has anat a fer una entrevista,
sí.
Vas estar hablando largo y tendido, que es diu, no?
Sí.
De Santa Teca, amb el Bernat Ríos.
Això mateix, el Bernat Ríos és un dels impulsors de l'associació Santa Teca, que no ho sembla, però fa 10 anys que existeix. Potser molta gent no n'ha sentit a parlar o n'ha sentit poquet, o li sona el nom, perquè aquesta similitud amb Santa Tecla tot té el seu perquè, ja ens ho explicarà, ara escoltarem un fragment d'aquesta entrevista, aquesta conversa que vam tenir amb ell. És una associació superinteressant des del punt de vista en què també respon una miqueta al que volem aquesta temporada parlar aquí al Sibarita, no? Defensa i difusió del producte local pur i dur, és a dir, tot el que tingui a veure amb la gastronomia però de proximitat, Santa Teca intenta posar-li valor i a més doncs donar-ho a conèixer. Si et sembla, mm-hmm. Escoltem primer el Bernat Ríos que ens expliqui d'on sorgeix o quin és l'origen exactament del Santa Teca.
Santa Teca va néixer ara, d'aquí poc, farà 10 anys. Una mica amb la idea original de Santa Teca era, juntament amb el Santos del Cortijo, que és un gran amic i que té un dels, per mi, els temples de la gastronomia de Tarragona, perquè encara cuina com es feia antigament, i amb molt de producte bàsic, però boníssim, i a més el toca superbé. Vam dir d'ajuntar, jo tenia un local a la part alta, que fèiem el Gingo Biloba, que fèiem... el llogàvem per fer coses de cuina, fèiem cursos i que tu vas participar alguna
sí,
vegada.
Sí, correcte.
I ell, el Cortijo, vam dir, hosti, per què no fem una comunió de la part alta amb la part baixa? Com tots els actes es feien aquí dalt i la part baixa quedava una mica deixada, i fem alguna cosa a la part alta i ajuntem-nos, no? Mm-hmm. Doncs vale, fem-ho tal i qual. I vam dir a dos o tres cuiners més, un era el Llagut, un altre era el Lola Tapas, a dos o tres productors de vi natural, Joan Ramon Escoda i Laureano Serres, Bodegues Mandall i Escoda Sanauja, dos productors de cervesa artesana, dos amics meus disjòqueis, i a la Quevedo, que també participava, van fer una primera festa. Quin nom li posem? Pues estem a Santa Tecla i estem fent menjar, tirarem la L, saps? Era tan evident. ostres, vale, pues va anar fantàstic, ens ho vam passar a pipa, vam estar 4 hores allí fent això, i bueno, pues, l'any següent ho tornem a fer una mica més treballadet.
Més treballadet, 10 anys després, déu-n'hi-do, sí, no? Sí. Una cosa que va començar com una diversió d'una jornada.
Que és com comencen moltes coses a vegades, parlant entre amics, entre gent que a més comparteix les teves mateixes idees. I escolta'm, i per què no fem això? A mi m'agrada que hi hagi gent, no?, amb aquesta inquietud de defensar, al final, amb el que creu. I en aquest cas, doncs, Santa Teca va començar amb una festa i 10 anys després doncs, ha anat evolucionant. Ja a la segona edició van fer la jornada o la festa a la plaça del Rei, hi va haver ja molts més cellers convidats, cerveseries, restaurants, tot sempre des del punt de vista local, de productor local. I de fet aquesta és la principal filosofia de l'associació Santa Teca, que persegueix aquesta difusió del producte local, de temporada, ecològic, sobretot que a vegades no es pot trobar als circuits habituals no, del comerç, perquè ara tenim accés a moltíssims productes, però vés a saber d'on venen, no? I normalment tampoc són de temporada. Llavors, crec que Santa Teca fa aquesta labor de recuperar, no, el que no hauríem d'haver perdut. I si et sembla, doncs també el Berna ens comentava aquesta filosofia amb la qual també estem totalment d'acord, del Santa Teca.
Sí,
això és el que ens deia el Berna.
El que intentàvem nosaltres era que el producte fos local, que fos de temporada i que fos ecològic. Eren una de les tres premisses una mica que hi treballàvem, que després jo les vaig aplicar al Mostra també una mica, al restaurant. Que Slow Food també aplica, potser allò d'ecològic Slow Food no amb tanta insistència. L'únic que ens feia desdir-nos una mica de Slow Food és que Slow Food és un moviment italià. Al final, és, bueno, no cal que fem servir un moviment italià, perquè en el fons defensem el mateix. Sí que com a paraigües ens funcionava perquè la gent ho coneix, i és més fàcil pues, dir Slow Food Santa Teca que no Santa Teca soles, no?
Clar, és millor. Però bé, jo crec que ells han acabat, tot i continuar amb aquesta filosofia també Slow Food, han acabat creant la seva pròpia,
sí,
no?
Sí.
Que és l'interessant,
sí,
no?
Justament ens deia això, no? L'Slow Food és un moviment que ja fa anys que existeix, sí que és veritat que prové d'Itàlia, aquí ho han acollit molta gent, però van veure doncs, que hi havia punts potser una miqueta discordants i van dir, escolta'm, per què no ens oblidem ja de tant de la marca Slow Food? Sí que com a paraigües va funcionar inicialment per arrencar, però ara diguéssim que ja han volgut tirar pel que ells pensen i el que ells veuen. I de fet, tot parteix de la idea de que tot això ho han anat complementant, sempre lligat d'activitats relacionades amb el món de la cultura. Perquè una de les coses, una de les premisses que diuen la gent de Santa Teca és que la gastronomia és cultura. Mm-hmm. I això crec que a vegades ens en oblidem. I, de fet, parlant amb el Berna, recordam que no fa pas tant, en els anteriors Premi Ciutat de Barcelona, l'Ajuntament va eliminar de la categoria dels premis l'apartat de gastronomia. I, de fet, en aquell moment hi va haver molt rebombori, perquè, és veritat, la gastronomia no deixa de ser una part important del que som, no?
És patrimoni, no? Igual que pot ser qualsevol edifici, al final, no?
Totalment, totalment. I, de fet, el Berna, en aquesta conversa, per mi va donar un exemple com a molt, molt gràfic, molt il·lustratiu de per què creu realment que la gastronomia s'ha de considerar cultura. Escoltem.
Mira, a veure.
És que si la gastronomia no és cultura, ja saps, aleshores l'art pictòric pot deixar de ser-ho també, no? I que no, només ho sigui l'escultòric. Bueno, són criteris d'aquells que costen una mica d'entendre, perquè en el fons quan un estranger viatja fa bàsicament dues coses: visitar les coses que no pot veure a casa seva i menjar, sobretot les coses del país que visita, o almenys això seria lo desitjable. Si vas a un país i et trobes bocates de Campofrío, com era l'anunci, pues quina gràcia, per això jo em quedo a casa, no?
És que té tota la raó. Jo crec que una de les coses més meravelloses de viatjar és menjar, no?
Sí.
També provar el que és típic de cada lloc. I això aquí és que tenim un patrimoni
totalment
que no podem deixar
sense voler desmereixer ningú, perquè
no.
L'anunci que deia tots el tenim al cap. La veritat és que
sí,
va ser una campanya molt, molt ben pensada, perquè va calar. Però sí que és veritat que, home, quan tu vas fora, ja està bé també que a vegades, si no vols conèixer la cultura del país, te'n vagis a menjar una altra cosa, però llavors no estàs sabent què és aquell país, no? Si no visites les coses pròpies d'aquella ciutat, si no menges els plats típics d'aquell territori, al final és com estar a casa teva, no?
Sí, perquè al final els plats també expliquen moltes coses de com és un lloc i d'on ve, no? Doncs per què aquí el pa es menjava sucat amb tomàquet i no? O d'on ve l'escudella, no sé, imagino, els calçots.
Si no, al final també tots acabarien sent el mateix i és un dels problemes que té la globalització, no? I amb això també el Bern en parlàvem, al final també ha fet molt de mal. La globalització pot haver apropat, no?, molts pobles, però al final ha estandarditzat tant que fa que bueno, doncs el mercat trobi segons quins productes, no? El que dèiem a l'inici, que és molt fàcil, però que igual venen de molt lluny, que són de fora temporada i que no tenen aquelles propietats organolèptiques en el seu esplendor com sempre s'havia fet, no? Doncs la temporada de l'horta s'ha de respectar, la de la pesca i del mar també. Llavors, Santa Teca el que procura és fer això, no? Tornar, ho dèiem a l'inici, tornar a aquests orígens de, no perdem el món de vista, mirem què tenim a prop, què és, ara toca temporada de, doncs consumim aquests productes. I d'alguna manera posa en valor això i t'ho apropa. I és curiós, escoltarem també un altre fragment que ens diu el Bern, és una miqueta llarguet, però ve a dir que al final això va en contraproducció del seu propi moviment. És a dir, ells lluiten perquè algun dia no siguin necessaris. És a dir, que no hi hagi ningú que ens hagi de recordar que el que al final hem de fer és consumir el veí, perquè al final tot això ens acaba retroalimentant.
Mm-hmm. Ja sabem que amb això picarem molta pedra i ja l'hem picat i continuem picant-la i que, a més, al final també veiem una cosa que sabem que serà molt ingrata, que és que quan el producte local acabi sent algo que la ciutadania defensi, nosaltres desapareixerem perquè no tindrem per què estar defensant algo que ja està funcionant, no? Lo qual és fantàstic. O sigui, la nostra mort, entre cometes, si és que es produeix, que espero que sí, serà perquè s'ha instaurat una mica aquesta manera de funcionar. Sí que, com tu ets usuari de gastronomia i de cultura gastronòmica i et mous, has vist que els súpers ara molts tenen seccions de producte local, uh-huh, de producte ecològic, i que s'ho curren cada vegada més. Fa certa ràbia perquè és com sumar-se amb una moto que sembla que funciona, però és ideal que això estigui passant, no? O sigui, jo prefereixo mil vegades poder anar a un lloc a comprar i trobar-me alguna cosa de les que dic, hosti, que bé, no he de comprar pomes de Xile o, jo què sé, o sípia del Marroc.
Clar, no, és que és això, hem perdut aquesta noció de les temporades.
L'exemple és claríssim, pomes de Xile o sípia del Marroc, és veritat. Al final, clar que ho pots aconseguir, però i el pagès d'aquí costat?
Clar, a mi no sé si a tu t'ha passat, perquè això ho parlem també molt amb la dietista del programa, no? De fixar-nos molt en d'on ve aquest producte que anem a comprar. A mi m'ha passat de vegades d'anar a comprar peix i dir, doncs mira, marxo sense peix, perquè no per res, però tenint, depèn de quines varietats de peix d'aquí, no el vull comprar de l'Índic. No?
Correcte.
I a mi m'ha passat. Clar, el que passa és que no estem acostumats a preguntar d'on ve.
Sí.
Si no ens ho posen clarament...
Sí. Ens hem acostumat a una cosa tan evident que no és... Al final, no vull dir que no sigui correcta, però no té cap lògica. Al final tenim el mar aquí costat. Tenim moltes famílies, tenim molta gent que es dedica a la mar i que surt a pescar cada dia. Bueno, si ens porten peix de l'altra punta del món, escolta'm, val, sí, vols consumir-ne, endavant. Però crec que hem de fer un esforç entre tots de conscienciació, no? De que potser les coses no l'estem fent tot el bé que podríem. Eh? Uh-huh. Jo crec que hem de fer això, no? De tirar enrere i fer una anàlisi també, una autocrítica, perquè al final jo sóc el primer que a vegades no te n'adones, vas amb aquesta inèrcia, vas potser a un supermercat, compres, i després arribes a casa i penses, ui, per què he agafat això?
Clar, sí,
no?
sí.
Llavors fem aquest exercici tots a casa i procurem ajudar a la gent que al final està fent un esforç per també sobreviure i per viure. Mm-hmm,
és veritat. Mira, Albert, em quedo sense temps avui, però què et sembla si reprenem aquest tema la setmana vinent?
Fantàstic,
Santa Teca, i tenim a la vista la festa de l'embotada.
Sí,
l'altra
de cara
setmana.
Al dia 17, també ens en parlarà el Bern, és una festa interessant de conèixer perquè també s'ha recuperat d'aquelles coses que es feien abans i que ara no es fan. Si et sembla, doncs sí, en parlem
doncs,
la setmana que ve.
La mateixa hora, el mateix lloc, la setmana que ve continuem amb aquest tema del Santa Teca i ens avances coses d'aquesta festa de l'embotada. Avui ja et deixo marxar cap a casa a dinar, que ja és hora.
Bé,
gràcies, Albert Rosa, que vagi molt bé.
Adéu.
Aigües de Barcelona presenta The Zone of Hope, una exposición que nos permite experimentar mediante tecnología de realidad virtual los efectos del cambio climático en nuestro propio cuerpo. The Zone of Hope en el Círculo Artístico de Barcelona, al lado de la Catedral. Adquiere tus entradas en www.thezoneofhope.com y hasta 4 entradas gratis puedes conseguir si ya eres cliente de Aigües de Barcelona.
Jo sempre m'ha agradat molt la ràdio i sempre m'ha agradat molt la COPE. De fet, no em sona despertador, em sona la ràdio i sempre m'agrada molt i ric molt quan estan amb aquella senyoreta de la moda. Allò és un fa de riure perquè m'ho passo molt bé.
Ah, que
la veritat
bé.
És que sí. Escolta, Josep, un dia també convida a venir amb la Leida. Per moments com aquest, a COPE Tarragona volem ser la teva veu. Cada dia, a partir de les 12:20. Doncs en 5 minuts arribarem al punt de les 2. Abans de deixar-los amb els serveis informatius per repassar el més destacat a nivell nacional i internacional, el més important a aquesta hora a les comarques de Tarragona, en 3 titulars. La plataforma Trens Dignes reclama als líders polítics ebrencs i a la Generalitat que signin un compromís amb Fomento per garantir els serveis ferroviaris que necessita el territori. Sobre la proposta de la Generalitat d'elaborar una consulta a la ciutadania com a pas previ a un nou intent de redacció d'un pla director de la mobilitat, des de Trens Dignes parlen d'estafa, de bucle reiterat i demanen que es deixin d'enquestes i vagin per feina. La xifra del matí són els 3.800 voluntaris que fan falta a Tarragona per al gran recapte d'aliments els propers 30 de novembre i 1 de desembre. Segons el Banc d'Aliments, per ara, a la demarcació només s'han inscrit 605 persones. En calen 4.500. Es poden inscriure a través del web www.granrecapte.com. I a Reus, l'Ajuntament estudiarà que no pugui haver-hi locals de joc i apostes a prop de centres escolars. Ho llegim avui al Reus Digital. És una proposta de Ciutadans, ha rebut el suport de tot el plenari. Ara es posarà sobre la taula fer campanyes de sensibilització i també estudiaran modificar el pla urbanístic per evitar que s'obrin aquest tipus de locals a prop de les escoles. I ho acabem de saber, ara Reus ha demanat que els regidors de la CUP renunciïn a la retribució que els correspondria pel ple d'aquest dilluns, un ple que van abandonar després d'una picabaralla amb Ciutadans. Diuen que els cupaires no van treballar i que, per tant, haurien de renunciar als 3.600 euros que els correspondrien. I un apunt encara de successos. Els Mossos han detingut a una banda de lladres. En aquest cas es tracta d'una banda de lladres bosnians que es dedicaven a cometre robatoris al llarg de l'AP7. Assaltaven de nit a les víctimes mentre dormien en furgonetes i autocaravanes a les àrees de servei. I per acabar, tornem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber el que ens espera pel que fa al temps, pel que queda de dia, però també, sobretot, mirant a demà. Anem cap a l'agència. Allà hi tenim l'Anna Borrell. Anna, molt bona tarda.
Bona tarda. Avui dimarts tenim un cel amb alguns intervals de núvols aquí a les comarques de Tarragona i no descartem alguns plugims i avui molt dispersos i molt desfets. Les temperatures encara baixaran més. La màxima del dia marcarà 18 graus com a molt a Tarragona, en tindrem 19 a Tortosa, 16 graus a Reus i al Vendrell i 14 a Gandesa. Pel que fa al vent, continuarà bufant de l'oest amb ratxes fortes. Demà tornem a tenir alguns intervals de núvols, però no esperem que plogui ja i les temperatures es mantindran similars a les d'avui, amb mínimes de 9 a Tarragona, de 7 graus a Reus, 8 a Tortosa, 10 al Vendrell i 5 graus a Gandesa. Pel que fa al vent, continuarà bufant d'oest o bé de garbí, serà més intens al litoral i més suau a l'interior.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Doncs en un minut i mig arribem a les dues, ens acomiadarem amb la nostra cançó del dia. Sí, sí, tornen a sonar les Spice Girls. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it. Elles han anunciat que tornaran aquest 2019 als escenaris. Nosaltres el que fem avui és acomiadar-nos, com a mínim, pel dia d'avui. L'equip del Matí a Tarragona, del migdia i darrere en Cope, tornarà puntualment demà a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer acompanyar-los. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover,
you gotta
stop. Make it last forever.
Ah.